Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Des de Sant Cugat, Òscar Morte i Diana Bertolín han creat a Fan Off, una marca de ventalls que vol allunyar-se de la imatge folclòrica i antiquada d'aquest objecte que sovint s'associa a la iaia, i amb una aposta clara pel disseny, la sostenibilitat i la inclusivitat, aquests santcugatencs han aconseguit posicionar-se en mercats internacionals amb l'objectiu de convertir el ventall en un accessori de moda per a tots els gèneres i edats. La irrupció de noves substàncies psicoactives, els canvis en els hàbits de consum de drogues i la necessitat de coordinar millor els recursos preventius són els eixos centrals de la 8a jornada perifèrica organitzada per la xarxa Perifèrics, que tindrà lloc aquest divendres al Casal Torreblanca. Sota el títol Noves substàncies, noves aliances, prevenció i comunitat, la trobada reunirà professionals del món de la salut pública, l'educació, l'àmbit social i el lleure per reflexionar conjuntament i actualitzar coneixements davant un context en constant transformació. La Unipau celebra aquest estiu la 40a edició del curs d'estiu amb el títol Un nou desordre mundial. Del 3 al 9 de juliol, la Unió acollirà una setmana de reflexió crítica amb ponències, taules rodones i un seminari que analitzaran les causes i conseqüències de l'auge de l'autoritarisme, la repressió dels moviments socials i el retrocés dels drets humans arreu del món. L'Esbart surt al carrer a celebrar el 50è aniversari amb més d'una quinzena d'activitats per a tots els públics. De divendres a diumenge, el parc de Ramon Barnils es vestirà de gala per posar en valor la trajectòria en la difusió de la dansa popular i tradicional catalana de l'entitat santcugatenca. Així, la ciutadania podrà gaudir durant 3 dies i de forma gratuïta de concerts, cercaviles, sopars populars i espectacles de dansa. Ballàvem, ballem i ballarem és el lema de l'aniversari. En surt a l'escola La Floresta. Els bombers han rebut aquest dilluns a primera hora un avís per una caseta de fusta cremada al pati del centre. En arribar, això sí, han constatat que ja estava calcinada i no han hagut d'intervenir. S'hi han desplaçat una dotació. A més, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, fa uns dies va cremar també una paperera que es trobava a prop de l'escola. Res més per ara. Més informació a cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 27 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, avui amb Laia Coronado, Alba Roda i Roser Casamitjana. Tot seguit farem un tastet d'història i actualitat repassant els 40 anys de l'Institut Arnau Cadell. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim del 7è art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. I afegirem una mica de ciència, aprofundirem una mica més amb el sincrotró Alba i amb un dels seus investigadors. I per acabar l'espai d'entitats, rebrem l'entitat sardanista i la seva presidenta, l'Alvira Anglès. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves comptades amb Alba Triador.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
I quan passen 7 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en si la religió ha de formar part de l'educació pública a les escoles. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, a Laia Coronado, periodista del Cugatenc, la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, i estem a l'espera a veure si ens acompanya també l'Alba Roda, president de l'Ateneu, que no sabem si ha tingut algun imprevist o si es reunirà amb nosaltres d'aquí uns minuts. Molt bon dia, benvingudes.
Bon dia.
Bon dia.
Posem una mica en context a l'audiència, perquè el tema que hem decidit tractar és arran d'un cas que ha passat aquí a una escola de Sant Cugat, i és que les famílies de l'escola Collserola van rebre dimecres passat un comunicat de la direcció del centre per informar i aclarir diversos aspectes sobre l'ensenyament de la religió catòlica en horari lectiu. L'escrit és fruit del malestar que han expressat alguns pares i mares arran de la petició d'unes famílies d'incloure l'assignatura de religió al centre, que és un dret que la normativa vigent reconeix. La direcció del centre informa que, tal com s'estableix des del Departament d'Educació, les peticions seran trameses als serveis territorials per tal que es valori si pertoca una dotació de religió catòlica al centre. En el cas que aquesta dotació es concedeixi, el comunicat clarifica que les sessions de religió es farien en el mateix horari que la resta de l'alumnat fa l'àrea de valors. Fet aquest petit preàmbul, recuperada una mica aquesta notícia, i que el Cugatenc, de fet, va fer fa un parell de mesos, a finals de març, si no m'equivoco ara, un article on també abordàveu aquesta situació arran de, també d'aquesta mateixa escola, tot i que en aquell moment encara no hi havia els testimonis, però feia una radiografia de quin era l'estat de la qüestió. Aprofitem que tenim la Laia avui amb nosaltres. Creieu que l'escola pública ha de garantir aquests espais per l'ensenyament confessional en el cas que hi hagi demanda, o s'hauria de mantenir plenament aconfessional?
Clar, jo crec que aquí el focus és que legalment el que han demanat aquestes famílies està reconegut, i és com se suposa que ha de ser, com ho reconeix la llei, i que a més aquesta llei és clar, tota una adequació d'una concordat i tal en època democràtica, però que és cert que venia d'una arrel franquista, diguem-ne, no? Com era l'ensenyament anteriorment, però alhora també és una transposició de la Declaració Universal dels Drets Humans, de fet, que reconeix el dret a l'educació religiosa. Clar, que evidentment aquesta Declaració Universal no especifica si això és l'educació pública, uh-huh, o en educació, o en àmbit, o garantir-ho, no? Com que no sigui prohibit, evidentment, però en àmbit més dels espais de culte. Llavors, clar, aquí el conflicte jo crec que és que a les famílies que no volen que es faci l'educació tenen una posició com, que és ideològicament que molt, molt vàlida, però el problema és que amb la llei en mà, diguem, el que s'ha d'oferir és una assignatura que és confessional, perquè és com està previst.
Roser. Sí. Bé, jo estic d'acord, és clar, la llei és la llei, per tant, la llei teòricament s'ha de complir. Si la mires objectivament, jo crec que és una mica estrany, diríem, que sobretot que, doncs, amb una escola, primera, que té un projecte educatiu, i concretament l'escola Collserola té un projecte educatiu concret, uh-huh, que va per projectes i que, per tant, doncs, no hi ha les assignatures així dividides, si jo ho tinc ben entès, doncs això ja és una cosa que, en teoria, incideix, canvia o agradeix, si m'ho deixeu dir, el projecte de l'escola que els pares teòricament coneixen abans d'entrar-hi. I, per tant, d'acord que hi ha una llei, però ells coneixen quin és el projecte concret de l'escola. Després, que dos famílies de no sé quantes en té l'escola, Collserola en aquest cas concret, però puguin incidir d'una manera tan concreta i que, bé, que representa que dos famílies puguin transformar una mica tot el projecte de l'escola, a mi particularment em resulta curiós, entenent que és la llei, d'acord. De vegades les lleis o són injustes o són estranyes, per dir-ho d'alguna manera. I, per tant, jo crec també que la religió, d'acord, en aquest cas la catòlica, forma part de la nostra identitat o de la nostra història, tal i qual, però bé, també formen el llatí i el grec, si m'ho deixeu dir, o m'explico. És a dir, que hi ha moltes coses que formen part de la nostra identitat. Jo pensaria que, i a damunt, en aquest cas concret, doncs la diversitat religiosa cada dia és més gran a les nostres escoles. Vull dir, fa uns anys, pues, tothom es deia que era catòlic. Practiqués o no, però es deia catòlic. Avui en dia, jo crec que si preguntes, doncs trobarem una varietat bastant important de diferents religions. Llavors, tampoc acabo d'entendre per què la catòlica és tan preferent, que ho és per alguns, però possiblement no per uns altres. Per tant, a mi em costa d'entendre això. Entenc que és la llei, però em costa molt d'entendre que això pugui ser així a les escoles en aquests moments, i sobretot a l'escola pública. Uh-huh. I sobretot a les escoles que fan unes jornades de portes obertes, que expliquen el projecte, que expliquen què faran, com ho volen fer, etc. Llavors, no sé si...
Després anem per passos, eh? Abordarem, sí, diversos, sí, melons que s'han obert sobre la taula. El primer, ho dèieu vosaltres, no? La llei és la llei s'ha de complir. Ara bé, la llei també es pot canviar, no? La normativa actual obliga les escoles públiques a facilitar l'ensenyament religiós si hi ha aquesta demanda que explicàvem, però aquesta llei creieu que s'adequa al model educatiu actual o s'hauria de fer un plantejament de canvi?
Sí, jo per mi, una versió ideal, no? També com des del meu punt de vista i des de la meva posició aquí, jo crec que és un tema que està molt polaritzat perquè tots tenim una certa motxilla, uh-huh, i per tant sí que hi ha gent aquí, potser li és més indiferent, però molta gent és com, té un posicionament molt favorable o molt al contrari. Llavors el meu posicionament, el meu context és que jo sí que soc creient, he anat tota la vida a l'escola pública i els meus pares no em van apuntar a l'assignatura de religió catòlica, tot i que hi havia un grup de nens que sortien de classe i la feien quan jo era petita. I en canvi he tingut la formació religiosa, doncs, al temple, no, diguem? Llavors, o a casa. Però llavors, o sigui, partint d'aquí, crec que una opció molt, molt, molt més valuosa i molt més, que tinguem més en compte i més realista amb la societat actual, seria una assignatura de religions, o sigui, de tradicions religioses en plural, per entendre altres contextos culturals, que a més també estan a casa nostra, com comentaves, però també de la resta del món. Vull dir, sense necessàriament siguin a l'aula. I després, això com que permetria, per una banda, doncs, ampliar una mica l'espectre, que no sigui confessional, i també donar una certa cultura sobre què és la religió a persones, a infants, que si no d'altra forma doncs no la tindrien, però que ajuda a entendre la nostra societat també.
Jo estic totalment d'acord amb la Laia. És a dir, jo crec que una assignatura, digue-li com vulguis, o un taller, o com se li vulgui dir, de diferents religions, més que res per explicar què vol dir la religió, quin sentit té la vida de les persones, per tu representarà una cosa, per mi una altra, etc. Però jo crec que explicant això, jo crec que hi hauria una comprensió més ampla i, a damunt, doncs, potser no seríem tan partidistes, per dir-ho d'alguna manera, i observaríem, doncs, que potser doncs, la religió jueva o la religió musulmana, o digue-li com vulguis, doncs, té també les seves semblances, les seves similituds en quant a el que representa per les persones i la seva vida. Per tant, jo crec que això seria més equànim, diríem, més equitatiu. Després jo penso també, no sé, potser és una cosa que jo pensi, però que la religió catòlica, que per molts pot ser allò el súmum de la bondat, per dir-ho d'alguna manera, per uns altres, jo penso que té una connotació negativa per tot el que ha representat durant aquests anys anteriors. És a dir, era la religió, com si diguéssim, obligatòria, i per tot el que l'Església, diríem, la història que l'Església catòlica té, ens agradi o no ens agradi. Jo crec que això condiciona també una mica la polarització. És a dir, ja no és tant que anem en contra, potser, és un pensament particular, que no anem en contra de la religió en general, sinó concretament d'aquesta, per tot el que pensem que ha fet, de tota la seva història i el que avui encara tenim entre mans. Vull dir que tampoc no és que sigui per tirar coets, per dir-ho d'alguna manera.
Mira, acaba d'arribar l'Albarroda, que l'esperàvem si sonia més endavant, doncs ja el tenim aquí. Et deixem situar o estàs preparat?
Més o menys estic preparat, sí.
Vinga.
Ja doncs... he tingut un trànsit, vinc de Montmeló i està l'AP7.
A tope.
Buf,
vinga. Doncs solucionat el trànsit, cap problema. Havíem començat, Àlvar, parlàvem de que l'educació pública està obligada a garantir aquest dret a l'ensenyament de religió, i ara posàvem sobre la taula, no?, si això volia dir que havíem de canviar aquesta llei, que és d'obligat compliment, o si ja està bé com està.
De fet, som una societat laica, no?
En a confessional.
A confessional, perdona.
Que no és el mateix.
No és el mateix, tens raó. Però bé, jo penso que és clar que nosaltres tenim una cultura cristiana que, evidentment, està a flor de pell des de fa molts anys, i, per tant, no es pot explicar Nietzsche sense saber religió, sense saber la cultura cristiana. Moltes vegades aquestes coses, doncs, són contradictòries, no?, en si mateixes. Jo crec que, realment, doncs, clar, l'elecció de religió i de l'ensenyament és un tema complicat, no és fàcil, però que sí que s'hauria d'ensenyar, com a mínim, una certa cultura cristiana, perquè, en el fons, també l'art no s'entén, un Botticelli, un Miquel Àngel, o així, no s'entén si no hi ha darrere una concepció cristiana, no?, de la vida. Però, bueno, clar, és complicat, no és fàcil, vull dir, una escola pública... De fet, és a confessional, i per tant anem a dir, doncs, a donar l'opció a les diferents cultures religioses, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, doncs, les lleis, no sé si d'alguna manera s'han de canviar o no s'han de canviar. Però
de fet, la llei empara altres tipus de religions, no només empara la religió catòlica, en cas que famílies demanessin, doncs, que s'impartís a l'islam o al judaïsme, doncs també estan emparats per aquesta
normativa. Sí, però la tradició i la història nostra, del nostre país, de Catalunya, d'Espanya, d'aquí, és una cultura cristiana, ens agradi o no. Pot agradar més o menys, no?
Sí, però jo penso que tu estàs parlant d'una cosa que jo estic d'acord, que és la cultura.
Sí,
la cultura, evidentment. La cultura pues, explica l'art, explica fins i tot les tradicions que tenim, si tu vols. Digue-li Nadal, digue-li la Pasqua, digue-li el que tu vulguis. Però jo penso que això es pot explicar d'alguna manera sense ser estrictament confessional, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, entens? Però, bueno, però està dintre de la
està
cultura
dintre.
Cristiana.
Però jo dic també que, per exemple, pues, no sé, hi ha algunes anècdotes o algunes tradicions que venen del grec o venen del llatí, també les hauríem d'explicar, lo millor, i no les expliquem. Vull dir que, és clar, per entendre la nostra cultura, possiblement hauríem d'explicar moltes altres coses que no sé si les expliquem o les expliquem prou bé. És a dir, la religió és una, efectivament, però hi ha moltes altres coses.
La filosofia,
etc, etc. L'ètica,
la moral, totes aquestes coses van lligades, anem a dir, amb el tema...
I, per tant, jo crec que la cultura, efectivament, s'ha de saber explicar i forma part, però... quina cultura, com l'expliquem i des de quin punt de vista l'expliquem.
De fet, és una de les preocupacions o una de les crítiques de les famílies que no volen que aquesta assignatura formi part del currículum de les escoles públiques. Si bé explicàveu la història de la religió, seria quelcom enriquidor per a qualsevol persona, no només la catòlica, sinó, a més, amb la diversitat religiosa que hi ha al nostre país. Ara bé, hi ha tantíssimes coses que serien interessants incorporant al currículum educatiu, però que aleshores són limitades... doncs que fa difícil triar que religió sigui una d'aquestes que hagi de entrar però, a prendre hores d'altres matèries. Digues, Laia.
Jo volia fer un punt, només curiositat, el tema de la confessionalitat de l'Estat és que, per entendre per què passen aquestes coses, realment no tenim un Estat recollit com a confessional a la Constitució. Simplement no es defineix com a confessional.
Exacte.
Llavors, i sí que es diu explícitament com que es poden establir llaços de, com de relació amb l'Església Catòlica i amb altres, com altres esglésies, que no són esglésies, però sí. Llavors, això implica que hi pot haver polítiques diferents que vagin des de la laïcitat fins a la confessionalitat, si és el cas, en diferents àmbits. I, per tant, l'escola pública no està definida com a laica. Altra cosa és que voldríem que ho fos, potser, com a Estat francès que ho és, però aquí no ho és. Llavors, això ajuda a entendre per què hi ha un acordat amb el bisbat i per què, quan, per començar a impartir l'islam, des de fa anys, hi ha un acord fet també amb l'associació islàmica, no dic dir bé, però una cosa així, d'Espanya, que és com una mena d'agrupació, diguem-ne, de les mesquites d'Espanya. Llavors, és a dir, que tot depèn d'una relació, per tant, perquè hi hagués una nova, jo sé, l'hinduisme, potser ara no es podria fer de seguida perquè caldria com en aquest acord previ.
Entre les dues, no? Entre sí. L'Estat i la institució.
Clar, això dificulta una mica el que hi hagi com una mirada una mica més global, perquè, clar, si no hi ha una presència aquí d'una religió concreta, què passa? Per tant, em sembla curiós, el Joan Gómez, que és una de les persones amb qui va parlar en Jordi en el reportatge, que ha escrit un llibre que es diu Laïcitat, religions i prejudicis, que és molt interessant per entendre tot això, ell el que posava com una mena de solució temporal fins que, vale, potser idealment el que podríem fer és canviar la llei, però al mentrestant, quan passin situacions com la del Collserola, seria com una mena de, val, el professor que vingui de religió, entenent que a més és un laic, és a dir, que no vindrà un capellà o una monja, per entendre'ns, pugui fer una assignatura amb una mirada molt més àmplia i que, per tant, no sigui confessional i, per tant, estigui fent una història de religions. Això té un problema, que és que, en realitat, no tindrem coneixement profund de les cultures d'altres religions. Per tant, requeriríem professionals més formats, però sí que amb una mirada més àmplia i potser amb una mica de formació, una mateixa persona podria fer-ho, depèn de la mirada que tingui.
El que passa és que hem de trencar uns certs prejudicis que tenim de les religions. Totes les religions tenen les coses bones i coses dolentes.
O la interpretació de les
religions. I, per tant, doncs, jo penso que, en certa manera, una cultura de les religions hauria de ser una assignatura, anem a dir, que pogués estar doncs, ben explicada. No? No fa falta que l'expliqui un capellà. Aviam, jo tenia el meu mentor, diríem, el meu referent de cristià, que era el Joan Botam. En Joan Botam, que era una persona, era una persona, el Caputxins de Sarrià, el que va protegir la caputxinada en el seu dia i que d'alguna manera va ser una persona interessant. I una persona que li deia, bueno, és que jo sóc laic, i em deia, jo també. Des de llavors, doncs, el meu concepte de la religió cristiana, en certa manera, doncs, també està relacionada doncs, amb el Joan Botam, amb l'Arcadi Oliveres, que l'Arcadi Oliveres també era una persona molt creient. I per
Justícia
tant,
i dinar, pau, molts anys.
Moltes vegades, que d'alguna manera, doncs, per tant, hi ha moltes maneres d'interpretar la religió. L'islam, les contradiccions que té l'islam, anem a dir, el tema del vel, el tema de les dones, el tema de no sé, moltes coses...
Bueno, és la interpretació, no el que diu el Corán. Sí.
No, però és la interpretació, i moltes vegades aquests prejudicis ens hauríem de treure de sobre i veure les religions d'una manera més aviat cultural, i no tan mística, diríem, en el fons, no?
Una altra de les preocupacions, justament, i ho apuntava en certa manera la Laia, no?, és el professional que impartirà aquesta assignatura, en aquest cas, vindrà escollit d'alguna manera, tot que és una persona que té la formació en magisteri, per al bisbat.
Clar.
Això, sí, creieu que és normal que també aixequi cert recel o dubtes de les famílies a l'hora de que aquesta persona, que no hem de sobreentendre ni cap voluntat de conversió, però que hi hagi cert recel en que aquesta persona estigui impartint també altres assignatures, sobretot en un projecte com el del Collserola, ho apuntava la Roser al principi, on s'estudia per projectes, per tant no estem parlant d'assignatures estanques, sinó que és interdisciplinar l'aprenentatge. No? També era una de les inquietuds que tenien aquestes famílies. El comunicat de l'escola deia es farà en l'horari que es faci valors. Les famílies deien, és que aquesta assignatura no existeix.
No? L'assignatura de valors no existeix al Collserola com a tal. Una altra cosa és que els valors s'interpretin.
L'ètica,
no?
Està dins de l'ètica, en certa manera.
Sí. Jo una mica sí que volia insistir en això, és a dir, que, a veure, entenem que aquesta persona pues, té els ets i uts que necessiten en quant a carrera i tal, però està nomenat pel bisbat, i el bisbat li fa un curs especial, és a dir, li fa
una acreditació
especial i perquè realment imparteixi religió catòlica des del punt de vista confessional. És a dir, no pas com una visió cultural, com tu deies, i que jo crec, entens? És a dir, que aquest professor, que al final està contractat per educació, pel Departament d'Educació, però ve enfocat i ve, diríem, dirigit pel bisbat amb unes condicions molt concretes. Per tant, això ja impedeix una mica que pugui tenir o que pugui fer ell, per su cuenta y riesgo, diguem-li, una visió més àmplia de lo que són les religions. Sí. I, per tant, també jo crec que a la persona que ho fa, i després, i de fet s'explica, li dificulta una mica la integració en tot el que és el professorat d'una escola. M'explico. I és una mica el que dèiem abans. La religió catòlica, per alguns, és superpositiva, però per d'altres significa com tot un conjunt negatiu de coses, sí. No només pel passat, sinó inclús per l'actualitat, d'alguns religiosos, òbviament. Sí, sí. Però que per alguns jo crec que això pot ser un fre, i el fet de que aquest professor, a mi no m'estranyaria també que tingui dificultats per integrar-se, perquè els altres el veuen com un alienígena, si m'ho deixeu dir així.
Sí, això ha passat. O sigui, ho parlàvem en el reportatge amb professors de que tenien com molt de recel al voltant del professorat, i sí que ha fet la punt de... Bueno, clar, és a dir, jo entenc perfectament el recel, que és cert que hi ha un filtre del bisbat, que de fet és com una entrevista, crec que l'únic requisit, que sí que és un requisit, és estar batejat.
Sí.
I el que et pregunten, però no és un requisit, per exemple, és si has fet la confirmació, o si tens alguna vinculació amb alguna parròquia, no? Vull dir que són preguntes que així, que poden generar com... com que tiren enrere, no? Com, ostres, si no, no pot ser. Però alhora, el que deien a la pràctica, o almenys això ens van dir des del bisbat, quan van parlar-hi, era que només havien tirat enrere una persona, i era més per una qüestió de capacitat que no de...
De creença, diríem.
De creença, exacte, no? Vull dir, com de dir, bueno, no, jo, doncs, fes d'exiliar o alguna cosa així, crec que era la paraula. Però clar, és veritat que és això que ens han explicat, no? Però sí que... una mica com per davant la situació que tenim i, per tant, anar buscant un punt mig, crec que seria útil potser entendre com un diàleg. És a dir, si tant així com no, al final, suposant en aquest cas concret, vull dir que pot passar en altres llocs, o enviïn des de la Generalitat una persona per fer religió, buscar una mena de consens en diàleg amb aquesta persona i amb les famílies, perquè no hi ha... O sigui, per trencar una mica recels i perquè de llavors hi hagi una mica... És a dir, en tant que aquesta persona segurament farà més hores a banda de religió i per tant també estarà amb els altres infants que no hagin escollit religió, doncs que hi pugui haver una mica de... Bueno, que ni la persona es trobi aquest recel ni els pares tinguin aquesta inquietud de dir, ostres, estaran convertint el meu fill, no sé.
Ha d'impartir un teòleg, no? La teologia, anem a dir, és una manera d'explicar les religions, també és... O sigui, la Capella Sixtina no es pot explicar si no expliques una mica el cristianisme. Vull dir, per tant, sí. Hem dit moltes vegades aquestes coses, doncs, bueno, són unes contradiccions que moltes vegades, doncs, a mi...
Però pensa que parlem de catolicisme, eh? No
de sí, de catolicisme, no de cristianisme. Sí, sí, sí. Moltes vegades és diferent el cristianisme al catolicisme, no?
Perquè el cristianisme, jo crec que abarca més coses que el que és la pura religió catòlica.
Sí, sí, sí.
I després penseu, per exemple, que també... de la mateixa manera que una família pot escollir la religió catòlica pels seus fills, pot escollir la religió musulmana. Uh-huh. Això està establert així. Uh-huh. Per tant, si ara hi ha dues famílies al Collserola o allò on sigui que ho demanin, ho han de fer. Uh-huh. Això tindrà l'oposició total, absoluta i radical de les famílies catòliques i del propi bisbat. Entens? És a dir, difícilment es tolerarà que hi hagi uns alumnes que facin classe, perquè ja ho ha fet amb altres, l'extrema dreta o la dreta, diguem-ho així, ja s'ha oposat a que la religió musulmana entri a dins quan la llei li dona el mateix suport, en teoria, que la catòlica.
Sí, però tenim un concepte, de que la dreta és cristiana sí. i l'esquerra és agnòstica, que és fals.
No, jo
vull
no
dir, hi ha molta esquerra que pels valors que defensa és tan o més cristiana que no pas la dreta. M'entens el que vull dir? Sí, o sigui, jo, moltes vegades aquestes coses...
Jo, a part de dir-ho d'una manera global, te vull dir que ja s'han donat exemples d'oposició ferma contra l'ensenyança de la religió musulmana. No sé si de les dretes... Però, i, a més, era, en aquest cas concret era de les dretes.
Sí,
vale?
sí.
No sé què fan les esquerres, concret. Ni sé com pensen les esquerres ara, no entrarem a discutir-ho. Però sí que et vull dir que aquesta cosa que unes famílies poden demanar amb la mateixa autoritat, diríem, mm-hmm, amb, la
amb
mateix,
el mateix dret, no
amb el mateix dret que els empara, que el catòlica, té una resposta totalment diferent.
Laia, que volies puntualitzar.
No, no, el mateix que ha comentat l'Àlbert, que no té per què ser les famílies religioses de dreta. No, però sí que és veritat, evidentment, que quan hi ha hagut algú demanant islam, hi ha hagut una doble oposició. Per una banda, la mateixa que es podem trobar en aquest cas, no? De famílies que no volen que hi hagi religió a l'escola, sigui quina sigui, i d'altres que és l'extrema dreta, evidentment, doncs amb aquesta islamofòbia, que a més és molt marcadament islamòfoba, l'extrema dreta que tenim aquí. Llavors, evidentment això és un problema de... crec que precisament la manera d'abordar-ho és de la mateixa manera com crec que no és ideal que hi hagi simplement dos o tres nens fent religió catòlica, que hi hagi dos o tres nens fent religió islàmica, assumant-hi el context aquest cultural i ideològic, és que potser també és com contraproduent gairebé, no? I que, per tant, si en canvi integréssim, sigui transversalment en un projecte o en una assignatura o com sigui, perquè no sé com estarà l'educació exactament, però en tot cas una mirada de històrica, és que seria molt més útil.
De fet, a Història hi ha una part del currículum que també hi ha barrejada la història de la religió, el que passa és que les hores lectives, insisteixo, són molt limitades, ens passem el dia mirant l'informe PISA, dient que els nens no tenen comprensió lectora, que les matemàtiques van regular,
sí.
No?
Sí. Sí. Jo crec que els pobres nens els atutxem molt, sí. Moltíssim.
Aleshores, és com difícil, en aquest cas també passa a secundària, estem parlant d'educació primària, tampoc sé en quin moment les criatures estan preparades per entendre exactament una qüestió una mica abstracta.
Però, jo no posaria el focus només en l'escola. Jo penso que les famílies són molt importants, vull dir, per aprendre tot.
De fet, això és el que reclamen, les famílies que estan oposades, que l'ensenyament de la religió formi part d'aquest àmbit més privat o d'alguna manera que sigui fora del que és l'educació pública.
Podries fer una assignatura de cultura de les religions, que podria ser fetes no per una persona vinculada a una religió en concret, i a partir d'aquí doncs cada una doncs l'agafi perquè a casa seva doncs tinguin les seves pròpies. O sigui, jo no deixaria pas en mans solament de l'escola el tema de la religió. Jo penso que les pares tenim un deure important, un dret i un deure important, a dir que els nostres fills doncs aprenguin uns certs valors que les religions tenen i que d'alguna manera es poden coincidir moltes amb moltes coses. És que l'islam, l'hinduisme, el budisme, totes aquestes religions poden coincidir amb moltes coses.
De fet, moltes parteixen d'allà mateix.
Sí, parteixen de medir una cosa espiritual, en la qual, doncs, hi creus o no hi creus. Vull dir...
No, però fixa-t'hi tu que això que dius tu, jo crec que les famílies, evidentment, igual que poden ensenyar religió, ensenyen molts altres valors de molts tipus diferents. Sí, sí. Llavors tu diràs, vull dir, per què aquestes dues famílies, diríem, s'empenyen en que això entri forçosament a l'escola, quan jo crec que ells ho podrien fer perfectament, si és que són creients, doncs podrien transmetre aquests valors als fills, o podrien fer tot un suplement, igual que tu apuntes el nen a vòlei, per exemple, doncs també el pots apuntar a religió catòlica o a catecisme, no sé com se li deu dir en aquests moments. Llavors, jo, entens, no acabo de comprendre per què aquesta insistència, diríem, en introduir-ho a l'escola com una assignatura, quan jo crec que la pròpia família, el catecisme, la pròpia església, etc., en aquests moments a Sant Cugat, per exemple, doncs és molt fàcil fer un ensenyament d'aquest tipus i ensenyar-li a la criatura que és la religió catòlica, justament, a part de les demés, la catòlica.
La gràcia també de religions és que és una cosa com molt diversa i molt, molt rica. Llavors, jo estic d'acord que no és ideal la manera, però alhora aquesta voluntat d'aquestes famílies de que els seus fills tinguin aquesta formació, una mica sí que l'entenc perquè és diferent del que s'ensenya en catecisme. No té res a veure, per més que sigui confessional. Això no vol dir que... O sigui, el catecisme el que et diuen és, no, sí, has de resar, t'expliquen com la relació, exactament el significat de paràboles. En canvi, a l'assignatura, és una qüestió més cultural. Per més que sigui confessional, és molt cultural. El problema, entre cometes, que estem parlant tota l'estona és que només parli de religió catòlica. Però parla d'unes coses que els pares no tenen per què saber. És a dir, la meva mare és editora de llibres... Bueno, va ser editora de llibres de text i va fer llibres de religió, i me'n recordo que ens explicava constantment anècdotes que ella aprenia fent aquests llibres, perquè potser ni ella ni nosaltres els sabíem, tot i que estiguéssim una mica fent catequesi i tot això, no? I coses com, per exemple, les Mares de Déu trobades, no? Com que és una cosa molt cultural de Catalunya, que n'hi ha moltes, els noms, el tema aquest com dels sants, el tema de històries com de la Bíblia, no? Amb això no vull dir que això s'hagi d'ensenyar necessàriament a l'escola. Només vull dir que entenc que és una cosa diferent del que es pot ensenyar a casa, perquè els pares no tenen per què saber tot això.
Hi ha una paraula que sí que, d'alguna manera, doncs, a mi em sedueix moltíssim, des del punt de vista religiós, que és el perdó. Si tu analitzes el perdó, moltes religions ho tenen plantejat de diferent manera. I, per tant, la paraula aquesta de perdó sempre és una obsessió que tinc, a dir, doncs, el perdó, la generositat, en fi, tota una sèrie de coses, que, evidentment, doncs, a mi em sedueixen, doncs, per pensar una mica en un pensament religiós, en pensament catòlic, en pensament islàmic, en pensament jueu, en fi, tota una sèrie de coses en la qual, doncs, podrien no coincidir, no?, moltes religions d'aquest moment. El perdó és una cosa molt complicada. Una cosa és que perdonar i una altra cosa és acceptar el perdó, no? Que llavors, hosti, per on anem, no? Què fem? De quina manera ho gestionem? O sigui, hi ha paraules d'aquestes que són importants a la vida, que no ens n'adonem, i dic, sí, és que hem de perdonar. Dic, sí, bueno, però l'altre també ha d'acceptar el perdó, no? Vull dir, no? Una cosa és demanar el perdó i una altra cosa és que t'acceptis el perdó.
Bé, jo només volia aclarir això que tu deies, Laia, que sí, d'acord, estic d'acord que hi ha coses que s'expliquen i tal i qual, però, per exemple, també hi ha alguns llibres ara mateix que sense ser religiosos ni estrictament catòlics, també expliquen aventures, deixa-m'ho dir així, d'una manera fàcil, no? Però jo pensava que, no sé, per exemple, actualment, doncs, l'església que tenim, o el propi monestir, el propi capellà, no és aquells capellans, jo crec, d'abans, vull dir, de fa 20 anys, eh? No en fa 60, sinó de 20. Jo crec que, des d'aquest punt de vista, des d'aquesta visió estrictament, també es podria ampliar el que és el catolicisme i ampliar-ho a una cosa més cultural. No veig que sigui tan complicat, i sobretot per persones joves, en què actualment a Sant Cugat tenim el capellà, el, no sé, ara no em feu dir com es diu, però el segon de bordo, diguem-ho així.
El vicari,
que són joves i que, per tant, jo crec que tindrien capacitat d'obrir una mica l'espai i no deixar-ho amb cataquessis, estricte.
Amb això ens acomiadem, perquè ens hem passat d'hora. Bé, el que està clar és que és un tema que genera reflexió, que genera debat.
Bueno, està molt bé.
Exacte.
No passa res, no tenim cap prejudici. No?
Segurament en seguirem parlant. Moltíssimes gràcies, Rosella i Àlvar, que tingueu bona setmana.
Gràcies, molt bé, bon dia.
Vostra casa nova. Mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Aquest 2025, l'Institut Arnau Cadell celebra 40 anys d'història. 4 dècades formant joves de Vall d'Oreix i Sant Cugat amb una trajectòria marcada pel compromís amb l'educació pública i arrelada al territori. Per parlar d'aquesta efemèride i mirar enrere i també endavant, ens acompanyen avui tres persones molt lligades al centre. El Miquel Rocasalves, director de l'Institut des del juliol del 2019. La Marta Gràcia, ella és professora, és exalumna i també mare d'una alumna de segon d'ESO. I el Carles Ribalta, conserge des de fa 35 anys. Des del 90, aviat és dit. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Abans de tot, el divendres va ser el vostre gran dia, eh? Aquesta primera festa que vau fer, una festa que va servir per fer de trobada entre les generacions passades i les presents. Com va anar tot plegat?
A veure, la idea de divendres sobretot era de crear un espai de retrobament. Aleshores, crec que això ho vam aconseguir perquè vam, no sé, poder aglutinar doncs, a diferents generacions, tant de docents com de càrrecs directius, com de famílies, com d'alumnes. Per tant, en aquest sentit, creiem que la missió es va complir. I, per tant, no sé, Carles, Marta, com ho veieu? Bé, no?
Va ser un acte molt maco, sí. Molt emotiu,
sí.
Molt bonic.
Sí, molt participat. I
molts retrobaments.
Molts retrobaments de professors que ja fa anys que van deixar el centre, exalumnes, molt bé.
I alguns que han passat per tots els papers de l'AUCA,
sí,
també, eh?
Sí.
No sé si n'hi ha més d'un d'aquests.
Sí, sí, hi havia gent que... Bueno, enguany hi ha professors que havien estat alumnes. Potser no porten els fills, jo a més porto la filla.
A més, heu preparat també una exposició fotogràfica per fer aquest viatge en aquestes 4 dècades d'història, que es va poder veure ja el divendres. Aquesta exposició es pot veure també més enllà de la inauguració?
A veure, ara mateix l'exposició està penjada a les parets de l'Institut i estem veient que, a banda del dia de la festa, que evidentment tothom se la va mirar, doncs els alumnes estan mostrant un interès que a mi m'ha sorprès. És a dir, que sí que miren les coses que hi ha a les parets penjades, però en aquest cas els he vist més entretinguts del que jo hagués pensat. Per tant, crec que la mantindrem una miqueta. Aleshores, el que tu comentaves, la idea és també de transformar-la en un altre format. Entenem que ha de ser un format digital, que es pugui visitar doncs, quan la gent vulgui. I després, amb l'exposició física, la idea és que segurament podria estar, per exemple, a la sala d'actes. És un tema que hem de treballar perquè, a veure, està molt ben aconseguida. Aquí ja col·labora molta gent, el Carles mateix, evidentment, amb la recerca de fotografies i altres professors, i sobretot la bibliotecària, l'Eva Tataret, que aquí ens va fer més que un cop de mà.
Coneguda d'aquesta casa, eh, l'Eva? Sí. Com afronteu des de l'Institut la celebració d'aquests 40 anys, no? Perquè suposo que això està servint per fer una mica de revisió de 4 dècades d'educació pública a la vila de Vall d'Oreix. Fa remoure-ho tot una mica i fa
mirar enrere, rebobinar?
Bueno, és un recollir tota l'experiència, tota la, de la vivència viscuda durant aquests 40 anys, amb els alts i baixos que sempre hi poden haver hagut, en totes les inclemències que poden haver sortit, com per exemple la pandèmia, o... vam començar sent un centre de BUP i COU, quan encara no existia ni l'ESO,
no existia,
s'ha anat evolucionant, els claustres també han anat canviant completament, i... no? Què més? Què més podem dir?
Mira, justament ara parlaves de totes aquestes etapes. L'escola Ferran i Clua, que la coneixeu molt bé, justament aquest any també celebra mig segle de vida, els seus 50 anys. Al final són dos centres que van molt lligats de la mà. Si bé l'Arnau va començar amb aquest BUP-BIP-COU, canvia la llei de l'educació, es passa a l'ESO, i al final, d'alguna manera, el traspàs natural, no, de molts alumnes deu ser... començar al Ferran i Clua i per passar després a l'Arnau Cadell. Quina relació hi ha entre els dos centres, entenent que... no vull dir esteu condemnats, perquè sembla que és negatiu, però us enteneu, no? Feu un traspàs, d'alguna manera, d'alumnes i famílies.
Sí, a veure, això és una cosa que està molt, molt treballada, és a dir, que els centres de Sant Cugat, la secundària, tots tenim assignats, adscrits, un centre de primària, en general per un tema de proximitat, perquè la idea es tracta sobretot de no estressar ni a les famílies ni als alumnes, és a dir, que la idea que és oferir un servei públic i proper, si és possible. Aleshores, la relació que hi ha amb el Ferran i Clua i amb els altres centres que tenim propers és una relació, bueno, molt professional, és a dir, que hi ha uns protocols de traspàs d'informació que són durant l'any, especialment també cap a final de curs, perquè la idea és que el traspàs sigui... enteneu-me, el menys traumàtic possible. Quan dic traumàtic, és a dir que no deixa ser un ritus de pas, deixar l'escola i passar a l'institut.
Sí,
doncs això no ho podem deixar a la mà de Déu. I evidentment, perdó, amb els anys, això és una cosa que evidentment vas millorant, però procures sobretot de que l'alumne se senti còmode i molt acompanyat. I això es fa, evidentment, amb el Ferran i amb els altres centres que tenim adscrits.
Què creieu que fa especial l'Arnau Cadell, no? Quins valors o trets l'han definit al llarg d'aquests temps? Miquel, tu ara ets al capdavant, però tenim la Marta i el Carles, que tenen una trajectòria llarga, no? Tu hi vas començar com alumne, Marta.
Jo vaig començar
no sé... Què hi trobes en aquest ADN de l'Arnau que l'hagi acompanyat durant tota aquesta trajectòria?
Quan jo vaig venir a viure a Sant Cugat, que acabava la primària a Barcelona, i l'any abans havia estrenat l'Arnau Cadell. I, bueno, era una passada anar a l'Arnau Cadell, era l'Institut Nou, i bueno, jo sempre m'he estimat l'Arnau Cadell. I llavors he lluitat per poder treballar com a professora a l'Arnau. Què hi trobo? A veure, tots els centres tenen les seves coses, però una cosa molt bonica és l'entorn que té, no? I l'edifici, i el pati... Bueno, els companys, evidentment. Jo segueixo també a l'Arnau per als companys. No sé, Carles, què diries tu?
No, què té encara, no? Que
destacaria també...
De l'esperit del, no sé si del primer dia, però allò que diguis, ostres, l'Arnau sempre s'ha definit per això.
Jo crec que l'entorn el marca molt. El marca molt, no és el mateix que estigui aquí en el centre de Sant Cugat, que és un privilegi tenir el pati que té, en tota la natura, i que això també és un repte, pel centre, perquè clar, mantenir això també... té la seva història, però jo crec que això té el seu punt afegit, no? El que està molt ben comunicat, bueno...
Una sèrie de circumstàncies.
Clar, jo aquí el que destacaria és que, clar, amb un centre públic, el fet de manté una línia educativa no és igual que altres centres de diferents titularitats. És a dir, aquí fa molt, evidentment... les direccions, però alhora també són els claustres tenen èpoques més o menys dinàmiques, que això és un tema, doncs, home, que des de les direccions sobretot, però també penso que des dels claustres, home, es viuria millor si hi hagués més estabilitat, cosa que sembla que anem cap aquí. Per tant, parlar d'una línia educativa de l'Arnau potser seria un... no sé si és el meu enfocament, no? Jo fixaria més el que diu la Marta i el Carles, no? Aquelles coses que immutables, no? Exacte. Una d'elles, evidentment, és l'edifici, que jo quan vaig arribar aquí, que porto aquí 6 anys, em sembla un edifici que és preciós. De fet, jo crec, bueno, crec no, l'arquitecte en Víctor Rahola ens ho va comentar, perquè va venir al centre fa just després de la pandèmia, és un edifici singular perquè aleshores encara es podia signar l'edifici, és a dir, que té darrere hi ha la intenció de l'arquitecte i també una intenció pedagògica. I, evidentment, l'entorn, és a dir, que només cal convidar algú al centre que vingui a fer una xerrada, que és el primer que et dirà. Potser els que estem allà cada dia o no ho valorem prou, no? Per tant, a vegades cal una mica
es
de...
Es dona per fet, eh?
Sí, cal una mica de contrast. Per tant, això sí que és una cosa immutable i que, evidentment, doncs, a valorar i a preservar.
Miquel, tu arribes a la direcció del centre el 2019, et vas trobar de ple també amb la pandèmia gairebé allò recent arribat, no? En aquests anys, com ha evolucionat el centre i quins són els reptes, no? I els avenços que hi ha sobre la taula? Una és la estabilitat d'aquests claustres, no? Que és una reivindicació que des de l'escola pública es fa molt al departament i que esperem que es treballi en aquesta línia, perquè això fa que els projectes siguin més sòlids, que els professionals puguin treballar millor i que, per tant, l'educació sigui millor. No sé quina seria la teva llista.
A veure, sí, nosaltres arribem al 2019 i just, evidentment, en cada res, el 2020 és quan hi ha la pandèmia, per tant, ens arreplega com a directiva doncs en una posició complicada, però em penso que pel claustre, i de fet per tothom, no? És a dir, cadascú l'ha de viure a la seva manera. Aleshores, la postpandèmia també té un punt crític perquè sortíem d'un escenari que si era incert, doncs anàvem cap a un terreny també incert. Bé, això com es resoldrà, no? Evidentment, avui en dia ja està més que resolt i, de fet, a l'institut queden les cicatrius, que serien les línies que hi ha al terra de color groc, que encara... No sé si us hi fixeu, no? Però jo encara a vegades m'hi fixo i penso, mana meva, no? Seguim aquestes platxetes, eh? Però això ja és història, eh? De fet, potser està bé que hi siguin, perquè és història. I pel que fa al tema dels reptes, aviam, posant les curtes o posant les llargues, no? Posant les curtes, evidentment, doncs és la cosa quotidiana, eh? És a dir, que els centres han de funcionar amb el dia a dia, i això penso que és a l'Arnau i qualsevol. Si posem les llargues, doncs, evidentment, doncs, clar, els reptes, ara mateix l'educació, són complicats perquè dius, molt bé, cap on anem? Jo penso que aquesta pregunta costa molt de respondre. Estem en una època molt incerta en general i l'educació no se n'escapa. Ja sé que amb això potser no ens respon gran cosa, però al final nosaltres el que veiem és que moltes vegades hem d'actuar en contra del món, i això vol dir, per exemple, què fem amb la tecnologia, què fem amb el tema dels mòbils, què fem amb les xarxes socials, que són coses que estan més que assumides pel que seria la societat, suposo que amb crítica més positiva o negativa, però per nosaltres això és un repte. Com gestionar això, per exemple, eh? I després, evidentment, hi hauria reptes pedagògics que, bueno, que d'això, no sé si seria el moment de parlar-ne, però, home, doncs estem, bueno, doncs esclar, a partir de resultats de proves externes estem veient que hi ha algunes mancances importants a nivell de sistema, eh? Doncs aquest seria un repte. Allò que potser seria, escolta, que llegeixin bé, que entenguin bé i que escriguin bé, que pot ser una cosa tan bàsica, doncs aquest potser seria un gran repte.
Mira, ara arran d'això que m'expliques, em qüestiono, no?, si amb la vostra trajectòria, no sé si creieu que ser docent ara, i diré fins i tot també alumne, és més complicat o més complex que els inicis de l'Arnau Cadell, ara fa 40 anys, amb una societat que canvia a una velocitat vertiginosa en molts aspectes, Marta.
Jo crec que sí. Jo crec que sí. I després, ara estava pensant també, recordo quan jo vaig estudiar hi havia molta més estabilitat. L'altre dia vaig veure els professors i vaig dir, ostres, que fort, és que eren sempre els mateixos. I ara, en canvi, hi ha uns canvis, cada any hi ha canvis de 20, de 15 professors. Jo crec que avui dia està més difícil. Sí, sí.
El divendres el director va dir molt clar en el seu discurs que va fer, que era gestionar la incertesa.
Sí.
Perquè hi ha moltes incerteses que sobrevolen en el planell i això és complicat. Perquè no saps que això et provoca un cert neguit i, no? M'imagino que gestionar això pues, és complicat.
Sí, per la que repeteixo, exacte, és a dir, que des del departament, esclar, evidentment, sempre hi ha bones intencions, però que a vegades les directrius no són prou clares, no? Són recomanacions. Fixa't que ens recomanen molt, eh? I clar, recomanar no és el mateix que...
Va passar amb la prohibició dels mòbils a les aules, per exemple, no? Sí, que en parlàvem sí. A principi d'aquest curs.
Sí, per exemple, això, quan nosaltres ja fa 4 anys que no tenim mòbils a l'institut, vam tirar pel dret? No ho sé, si vam tirar pel dret, creiem que era el que havíem de fer, eh? I al final el departament, evidentment, no diria que s'hagi alineat a nosaltres, però ha anat per aquí la cosa. Però jo penso que sí, és que la incertesa és una paraula que la tenim més que mai, i segurament que, bueno, ara penso que venien estudiant, que potser el record és està esbiaixat, eh? Però tot era molt més estable, sí que ho era. I si parles amb direccions de fa 30 anys, que de fet això ho vam fer l'altre dia, veies que els seus problemes eren uns altres. Hi havia problemes, esclar, eh?
Sí.
Però eren uns altres, eren uns altres. Per tant, això no ha canviat massa en el sentit que problemes n'hi ha, però nosaltres tenim un problema que és aquest de, bueno, cap on anem, eh? Costa.
De fet, treballar amb alumnes, no?, amb aquestes edats entre els 12 i els 18 anys, també és una edat en què el caràcter i les hormones estan revolucionades, i al final treballar amb persones jo crec que és de les coses més complicades que hi ha. Vosaltres treballeu amb moltíssimes persones amb una edat que estan vivint uns canvis molt importants. Però a part de treballar amb aquest alumnat, també treballeu amb les seves famílies, que són qui els acompanya. Ha canviat la manera en què es relacionen els docents i els centres amb els alumnes i també amb el seu entorn? Es té més en compte, ara no sé si massa o massa poc, el paper de les famílies? També les famílies s'han involucrat més moltes vegades en els estudis i en la vida d'infants i joves, oi?
Jo crec que els alumnes de l'Arnau són maquíssims. Jo crec que els alumnes són una passada. I les famílies a vegades són més complicades. Jo crec que sí, que ha canviat molt. Quan jo anava a l'institut, els meus pares no van anar mai a fer una entrevista. I ara, bueno, primer d'ESO, segon d'ESO, constantment estan trucant, estan fent escrits. Jo crec que sí, que és molt més complicat ara.
Suposo que això aniria enllaçat amb el tema de la incertesa. És a dir, que volem que tot surti bé i a la primera. És a dir, que tot ha d'estar molt controlat. I ho entenc, perquè clar, jo soc docent, soc director, però també soc pare, i pensa que potser el ser pare i ser docent alhora potcs tinc una
perspectiva,
una mirada, no? Potser una mica exacta diferent, no? Però sí, jo estic d'acord amb la Marta, és a dir, que les famílies i tant que es preocupen pels seus fills, no? Però volem que tot surti bé a la primera. Hi ha coses que no es poden controlar, és a dir, no pots controlar qui serà el grup que anirà amb el teu fill i quina serà la relació o fill o filla que tindrà ell durant 3 o 4 anys. Això pot canviar molt, hi ha molts factors que tu no controles, i de fet nosaltres crec que la nostra feina és explicar que això no va així. És a dir, que hem de deixar que l'alumne s'equivoqui, que compari, que opini i que vagi veient, i evidentment amb l'acompanyament. L'important és acompanyar.
Marta, tu que, dèiem, has sigut alumna, ara ets professora i tens la teva filla, és difícil fer aquest paper en el mateix institut on ella està escolaritzada? Això de separar a vegades, no?, de ser docent, de tenir la criatura, de les pors que té, o les pors o les incerteses que té una mare, amb l'altra part que tens la teva professió, que és la docència?
Jo l'any passat estava molt nerviosa, perquè pensava a veure què passarà, però la veritat és que m'ho posa molt fàcil, perquè és molt bona nena, i és que ni ens veiem. I el que sí que fem a casa és comentar les jugades, no? A casa comentem. Com ella està molt més al cas de tot, ella em tafaneja tot i m'explica totes les coses. M'ho ha posat molt fàcil, o sigui, no tinc absolutament cap problema.
Però en el passadís us esquiveu.
Sí, no ens...
Vull dir, no us busqueu.
No, mai. Ella va, entra, marxa sola, jo... No coincidim pràcticament. I no li faig classes, clar.
Cadascú fa la seva, per dir-ho, sí, d'alguna manera.
Jo això ho recordava molt de quan jo era alumna.
Sí.
Els professors que van venir l'altre dia tenien els fills, també.
És el que anava a dir. Sí. Abans era una pràctica molt habitual,
oi? De fet, per conciliar, suposo, que a més ha de ser molt més pràctic.
Fills.
I treballes amb professors que haguessin sigut professors teus, o has coincidit en
quan vaig arribar, sí, que el primer any, ja fa 14 anys, que vaig estar entre l'Arnau, hi havia encara dos professors que havien estat professors meus. Però el que em va passar és que jo, quan anava a l'institut, m'agradava molt la matèria de biologia, geologia, i sempre vaig tenir el mateix professor. I aquest professor me'l trobava pel poble i em deia, ai, em jubilo aquest any. I jo deia, ostres, jo no tinc plaça definitiva. I em deia, ojalà ocupessis el meu lloc. I sí, es va jubilar, em va donar les seves claus i estic ocupant la seva plaça.
Quin relleu!
I, a més, jo vaig estudiar la carrera de geologia per ell, perquè m'ho explicava molt bé i això és una cosa que molt emotiva, i per això una miqueta vaig dir, no, jo m'he de quedar a l'Arnau.
Carles, tu amb 35 anys al centre, també deus tenir alguna anècdota, alguna història que puguis compartir amb nosaltres. Segur que en tens moltes i algunes que potser no es poden explicar, sí, però no sé si tens algun record d'aquells que t'acompanyen, no? Que, o de persones que han passat
no, persones, pel centre. Persones,
no? Persones. Que al final és els que fan les
persones que inclús algunes ja ens han deixat i que tens molt el record en el camp, no? Recordo que hi havia un professor que era el que donava la religió, que era un jesuïta d'aquí del Centre Borja, uh-huh, i donava classes de religió. I tenia molta empatia amb els alumnes, fins al punt que els alumnes, en l'època del BUP, sempre havien de triar si feien ètica o si feien religió.